Al Casa de la Vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.
Estem a la sintonia de Ràdio Vilafranca en directe per oferir-vos, com cada dimarts a aquesta hora de la tarda, un espai que dediquem a repassar la gestió municipal i que ho fem sempre tractant temes en funció del regidor o regidora que ens visita. Avui, en concret, tenim al nostre costat el regidor de Joventut i també d'altres qüestions que podem parlar, que és en Miquel Medialdea. Benvingut, bona tarda.
Bona tarda. Costat, no, eh? Més aviat a l'altra punta de la taula, sí, estem.
Ja saps, i a més amb la mascareta posada, que no sé si aquells que tenen l'oïda més fina deuen notar alguna cosa, aquests els hi passa alguna cosa a la boca, i és que tenim la mascareta. Perquè, de fet, la pandèmia, tot i que ara ja tenim la sensació de que ha fugit, continua sent-hi, per tant, estem molt millor, però hem de tenir una certa prevenció, no?
Jo, que a part de Joventut, com molt bé has dit, porto altres coses, entre elles és Governació, on hi cau Protecció Civil, i que justament doncs, hem estat molt involucrats parlant amb les entitats sobre quins actes podien fer la via pública i quins no, i més aviat dient-li el que no podien fer, i no perquè no volguessin que ho fessin, sinó perquè hi havia unes directrius de Generalitat que marcaven, doncs la veritat és que ara estem molt més relaxats, no? Perquè tot el que és actes a la via pública, doncs gairebé ja no queden mesures restrictives, excepte, òbviament, sin acumulacions, de portar la mascareta posada, i per aquest aspecte, doncs, bueno, hem tingut un any escaig molt dur, no només nosaltres, òbviament, tot el país, i per tant molt contents de poder viure aquesta certa relaxació, no? L'altre dia, aquest cap de setmana, amb un mitjà local hi hagi, que justament ara, penso que és el Ricard Fortuny, hi havia, semblava, un conat de Covid, per tant, ens recorda que la malaltia continua entre nosaltres, o la malaltia o el virus, per tant, que no ens podem relaxar del tot, però bueno, tots ho agraïm, poder viure amb una certa major normalitat als carrers i a casa, i a les escoles.
Sí, mira, ara que comencem parlant d'aquesta qüestió, de fet, hem viscut ja uns carnavals de carrer, cosa que no ens pensàvem uns mesos enrere, hi havia gent que tenia dubtes si es podia fer o no celebrar el carnaval, i els hem viscut. No sé si aquí ha estat la gent que s'hi dedica analitzant amb lupa el resultat posterior, perquè bé, ara potser queden 5 dies, no? Que aquells 15 dies típics que hi ha des de que es fa un acte fins que es comprova els efectes que ha tingut. No? I no sé si algú ha estat observant quins efectes pot haver tingut a les zones, ja no tant a Vilafranca, que també, però a zones on el carnaval es viu molt, com pot ser el Garraf, Vilanova, Sitges, per exemple, no?
M'imagino que aquest seguiment normalment es fa més des de Generalitat, des de la Conselleria de Salut, i m'imagino que ells són els que estan fent el seguiment i a partir d'aquí proposant o no mesures. Jo me'n recordo més a nivell de Vilafranca, que s'havia fet una aposta doncs, de no demanar la mascareta a la gent que sortia amb les comparses, i en canvi hi havia altres municipis que sí, hi havia cert debat, ostres, ens estem relaxant massa o no, i justament, no sé si era la setmana anterior, sortia que en aquests casos no era necessari. La directriu que es marcava és que no era necessari, me'n recordo que bueno, la persona de Protecció Civil de l'Ajuntament em deia, bueno, mira, teníem cert dubte sobre aquesta mesura, però bueno, veiem que ve recolzada i que justament ens estan avalant que no és necessari que portin la mascareta. Desconec, com molt bé deies, si aquestes celebracions del Carnaval han tingut conseqüència o no. Vull pensar que no, o si més no, que no ha sigut en cap cas greu, però bueno, haurem d'estar expectants, i el que han dit, dir-li a la gent que, bueno, que en mesura que el Covid continua entre nosaltres, per sort les afectacions no estan siguent tan severes com eren abans, però bueno, que hem de ser cautelosos.
Ara que parlàvem també del Carnaval i de la mascareta, concretament, que no sigui obligatòria no vol dir que no es pugui fer servir, i em ve al cap una de les comparses que participaven a la Rua del Carnaval a Vilafranca, que havien utilitzat justament la mascareta també com a element de la disfressa, no? I realment quedava bé, els hi quedava molt bé, no?
Bueno, de fet, jo me'n recordo quan va sortir que ja al carrer, sempre que hi pogués haver distància, no era necessari portar la mascareta, sorties al carrer i encara hi havia molta gent que la portava, no?
Encara avui en dia encara la porta molta gent, no?
Al final, bueno, és un element de protecció, de falsa protecció, depèn amb qui parlis, però bueno, a vegades les coses que estan canviant, eh? Quan has estat en una pandèmia tan dura, on has vist, bueno, sobretot els que hagin perdut familiars o gent propera, doncs, bueno, no canvies un dia per l'altre, no? Perquè de cop i volta, el que diem, el virus no ha marxat, el virus continua. Una altra cosa és que tenim la sort de tenir un percentatge molt elevat de la població vacunada, amb les dues o les tres dosis corresponents, i que les noves varietats del virus, per sort, l'afectació no és tan severa com havien sigut varietats anteriors. No sé si la paraula varietat és la correcta, però perquè s'interpreti.
Onades, com a mínim les onades.
Sí. No? Llavors, a partir d'aquí, doncs, bueno, és el que diem, continuar amb cautela, però bueno, celebrant que de moment l'afectació sigui molt menor que era anteriorment.
No sé si correspon a governació o és una altra àrea de gestió del Miquel Medial. El tema dels cementiris municipal.
Pues mira, aquest matí he estat parlant del tema del cementiri, perquè hi tenim diversos temes amb el cementiri. La veritat és que estem intentant, no sé si la paraula seria actualitzar-lo, però bueno, hi havia alguns nínxols malmesos i hem estat mirant doncs, aquells més urgents on havien aparegut algunes esquerdes de poder solucionar, no només de solucionar les esquerdes, sinó de posar els mitjans perquè a futur no sigui tan fàcil que passi, i això passa però, bueno, per unes línies de vida, etc., altres actuacions a nivell més urbanístic. A part, estem pendents, que justament avui preguntava, vam anunciar que faríem nous nínxols i itineraris per a la gent que vulgui deixar les cendres al cementiri, i bueno, avui m'han confirmat que sí, que ja estava la licitació adjudicada, s'ha de fer una licitació pública, d'haver-hi empreses que es presentin i que presenten els seus pressupostos en com durin a terme l'obra. M'han dit que ja hi ha hagut una empresa a qui se li ha adjudicat l'obra i que des que se l'adjudica l'obra, més o menys en 3 setmanes, màxim un mes, perquè també tenim, ens cau Setmana Santa pel mig, doncs que ja començarien per fi les obres dels nous nínxols i dels cenerers al cementiri. A part d'això, també he preguntat per les obres de la capella, que també vam anunciar, però aquestes obres sembla que encara estan pendents de que surti la licitació, espero en breu també es pugui fer, i doncs encaminar aquestes obres de millora del cementiri, no? I a part estem parlant d'altres temes, perquè hem tingut alguna demanda d'alguns usuaris del cementiri que van a visitar els seus familiars, doncs que en algunes zones del cementiri el que és el ferm és una mica uniforme i dificulta a vegades l'accés a algunes tombes, no? I estem mirant a veure de quina forma ho podríem solucionar. Una forma passaria per pavimentar tot el cementiri, però bueno, s'ha de veure això com es fa. És una obra important perquè a part de pavimentar doncs, bueno, s'ha de fer recollir aigua, altres coses, però bueno, estem veient a veure de quina forma ho podríem resoldre i sobretot donar serveis a aquests veïns que vulguin, que tinguin familiars doncs, enterrats en pisos superiors, de quina forma els hi podem facilitar que puguin accedir a les tombes, no? Uh-huh. Doncs, bueno, són
ara que ens parlava,
aquest matí justament treballant.
Ara que ens parlava d'aquest espai també destinat a aquelles persones que incineren els seus familiars, aquesta és una, dona la sensació de que és una qüestió que va a més, que cada cop hi ha més gent que prefereix fer la incineració que no pas l'enterrament, no? I quan es fa la incineració aquí a Vilafranca no es pot fer, per tant, em sembla que hem d'anar a parar, no sé si Sant Pere Ribes o a Sitges.
Sitges, normalment és on van. Bueno, aquí tenim un històric com passen moltes coses, i és que fa, no sé si 3-4 legislatures, no ho sé, jo no estava a l'Ajuntament, hi va haver molta polèmica perquè es va presentar un projecte de fer un crematori a Vilafranca i hi va haver una sèrie de veïns i de partits polítics que s'hi van oposar frontalment. I llavors el que a mi em va arribar és que s'havia arribat al final un acord d'Ajuntament de que no es faria el crematori i gairebé havien nomenat Vilafranca espai lliure de crematoris, no? A mi em va sobtar molt en aquell temps, però bueno, jo no estava a l'Ajuntament, desconec els grups que ho van plantejar en aquell moment i aquesta oposició frontal d'alguns veïns com es va gestionar, no? Llavors, bueno, venim d'aquí. Per tant, aquí no es va fer un crematori quan hi havia previsió de fer-lo, i llavors actualment doncs, els veïns i veïnes de Vilafranca que volen doncs, cremar els seus familiars, que prefereixen tenir les cendres, doncs, s'han de desplaçar a Sitges. És un tema que, com tota la vida, res és inamovible, i un dia o altre suposo que com a ciutat també ens haurem de plantejar, no? De fet, ja hi havia una proposta via Consell Comarcal, perquè el Consell Comarcal fes un crematori a nivell comarcal. Jo no estic al Consell Comarcal, no sé si algú està seguint aquest tema o no, però bé, un moment o altre suposo, i com tu dius, la tendència és creixent, no sé si té molt de sentit que els veïns i veïnes de Vilafranca que vulguin cremar els seus familiars hagin d'anar fins a Sitges, no? Però bé, és un tema que un moment o altre doncs, haurem de posar sobre la taula, haurem de veure, se m'escapa com funciona una obra d'aquesta, i et dic, el tema que hi havia al Consell Comarcal demanant de fer un crematori públic, perquè també a vegades hi ha el debat, no? A part de l'obra en si l'obra ha de ser privada, si ha de ser pública, gestió privada, hi ha diferents aspectes que s'han de tenir en compte, però entenc que un moment o altre no haurem de tornar a parlar d'això.
Uh-huh. Canvio de tema de terç i parlo d'una qüestió que és, en aquests moments, la que ens porta tots de cap, que és la guerra d'Ucraïna. I en aquest cas l'acollida de refugiats que mica en mica van arribant persones d'Ucraïna que arriben ja fins i tot aquí al Penedès, no? I li volia preguntar, perquè vostè també em sembla que és el responsable de l'alberg juvenil,
de l'alberg municipal. Tenim l'alberg, diguem-ne, que correspon, que li diem l'alberg de Càritas, que és per les persones sense sostre, que és el que està justament al costat del cementiri, que aquest no el gestiona jo, que es va fer una ampliació perquè hi capigués més gent, i després tenim l'alberg municipal, que justament la legislatura passada el que vam fer és afegir-lo a la xarxa Xanascat, la xarxa d'albergs de joventut de Catalunya, i justament estem fent tot un treball de posicionament, diguem-ne, turístic de l'alberg, perquè, òbviament, no n'hi ha prou tenir un alberg, doncs has de tenir una xarxa, unes campanyes de comunicació perquè gent vulgui venir a fer estades aquí a l'alberg.
I la pregunta és, l'alberg s'ha plantejat la possibilitat de que aculli també refugiats?
Bueno, de fet, és un tema que va haver una reunió interna a nivell d'Ajuntament de diferents àrees, capitanejada, diguem-ne, pel Servei d'Igualtat i Cooperació, que és el que estava rebent més consultes de veïns, però en van haver-hi diferents serveis, i un dels serveis que es va convidar a la reunió va ser el de Joventut, justament per veure com s'entomava tot això, no? Òbviament, malauradament, ningú preveia que aquest conflicte armat finalment es produís, tothom tenia l'esperança que a nivell diplomàtic això es pogués resoldre, com dic, malauradament no ha pogut ser així, i a partir d'aquí doncs, tenim veïns i veïnes doncs, que tenen relació, o perquè són fills d'Ucraïna, perquè tenen familiars allà, pel que sigui, i llavors s'ha desfermat, jo crec que és una cosa que ens podem... que podem estar molt satisfets, doncs, una onada de solidaritat amb el poble, i no només de solidaritat, doncs, sinó alguns, òbviament, volem portar els seus familiars cap aquí, no? I és el que es va dir a nivell d'Ajuntament, perquè, òbviament, aquí es barregen diferents tipus de competències, tant a nivell estatal, autonòmic o a nivell de municipi, de quina manera podíem donar suport i podíem fer front a nivell municipal, no? I llavors es va crear una web, penso que és, o un
registre,
un
sí.
Un registre, gràcies. Un registre, doncs, tant per poder rebre les peticions de persones que necessiten ajut, de que han d'anar a buscar un familiar i poder no el poden allotjar, o poder no poden ajudar doncs, a mantenir-se amb el dia, a mantenir-se, vull dir, a menjar i altres amb el dia a dia, i per l'altra banda un registre d'aquelles persones doncs, que tenen disponibilitat doncs, a casa seva d'espai o que poden ajudar amb roba, amb medicaments o altres, per intentar ordenar una mica aquests fluxes, no? Perquè per sort s'ha desfermat una solidaritat molt gran, però clar, ja no només a nivell de Vilafranca, no? Sinó altres nivells estaven dient, ostres, al tanto, perquè després hi ha temes logístics, millor aportacions dineràries, això no vol dir que no s'ho vam fer aportacions de roba, d'elements físics, però bueno, tot això s'ha d'haver de coordinar com ho fem, no? Sé, per exemple, que hi havia una casa aquí a Torrelles on estaven demanant molt de material, i llavors, clar, tot això s'ha de coordinar perquè no arribin moltes mantes i no arribin sabates per dir alguna cosa, ETC, no? Llavors, a nivell d'Ajuntament també vam parlar de bueno, doncs, si teníem pisos o algun lloc per acollir, no? I una possibilitat seria l'alberg. De fet, com he comentat, l'alberg el tenim dintre la xarxa Xanascat, ja des d'això a nivell de Generalitat es va dir que per acollir es posaria les persones dintre l'alberg de la xarxa, i des de la Generalitat es van determinar al principi tres albergs, no sé si l'han ampliat, un d'ells és el de Comarruga. Comarruga hi ha un alberg de 300 places, nosaltres tenim un alberg de 60 places, hi ha un alberg de 300 places, el qual justament estan acollint refugiats. Llavors van creure que el més adient seria vehicular a través d'aquests canals, diguem-ne, oficials de la Generalitat i poder-lo vehicular en aquests espais, que no és només tenir allotjament, sinó que puguin haver intèrprets, que puguin haver persones que donguin atenció a aquestes persones que surten d'un conflicte bèl·lic, no venen de vacances, sinó surten d'un conflicte bèl·lic, per tant, que els hi puguin fer una atenció més global. I l'alberg de Vilafranca el deixem en retent, per si fos necessari, tinguéssim una situació d'emergència, doncs poder allotjar algú. No és que no vulguem posar l'alberg com a refugi, simplement és que, com t'he comentat abans, portem 4 anys treballant per posicionar l'alberg a nivell turístic. Afortunadament, una vegada ha passat la pitjor part de la pandèmia, confiem que hagi passat, hem tornat a posicionar-lo en un programa de Xanascat, que és el Vacances en Família, i tenim molts caps de setmana ocupats. Llavors, clar, és a dir, diem a tothom que no vingui, anul·lem totes les reserves i ho deixem com a espai per refugiats, o ja hi ha altres espais que, per sort, s'estan vehiculant a nivell autonòmic i estatal per poder acollir aquests refugiats, que, a més, doncs, no és només acollir-los, sinó que se'ls donen aquestes facilitats d'atenció doncs, psicològica, prostraumàtica, temes d'intèrprets i altres, i llavors hem preferit de dir, bueno, doncs vehiculem-ho així i sempre el tenim de retent per si hi ha alguna emergència, doncs, bueno, doncs, si no hi ha més, doncs òbviament l'utilitzaríem, però si no, intentaríem mantenir-lo per a usos turístics, que és el que es fa ara. A part del tema del registre que també comentaven, que potser hi ha alguns que, bueno, sempre si pots anar a una casa podrà ser més acollidor que en un alberg, que és, bueno, un espai més fred, que una cosa és passar dos dies a l'alberg i l'altra és haver de passar sis mesos, o no sabem quant de temps durarà malauradament aquesta crisi i quant de temps aquestes persones hauran d'estar acollides.
Clar, perquè és cert que de moment no sabem exactament res. Sí que dona la sensació que una resolució ràpida serà difícil de trobar, no?
Bueno, no sóc expert en política internacional ni en conflictes, no? La sensació és que això no resultarà ràpid, no? De fet, alguns deien que si el conflicte armat seria molt ràpid, que si la diferència l'altre dia escoltar la ràdio, a mi m'agrada molt escoltar la ràdio, ja estem parlant que potser la resolució del conflicte, diguem-ne, d'exèrcits podia ser relativament ràpid, perquè després podia haver-hi un conflicte de guerrilles, no? És a dir, que això ja s'allargui molt amb el temps, no? I que això continuï provocant, doncs, més refugiats i persones que vulguin fugir, òbviament, d'una situació que ningú voldria viure. Ho hem de veure. Jo crec que l'important, recalco, és aquesta onada de solidaritat que hi ha hagut, que jo crec que és molt positiu i sempre estàs molt content de, doncs, que la majoria de persones responguin així, i després aquests desitjos també de l'Ajuntament, doncs, bueno, doncs, d'intentar estar al costat de la ciutadania de Vilafranca, de tots aquells que ho necessitin i poder tenir aquest registre per realment que totes aquestes persones que puguin venir, doncs, d'una forma o altra les puguem atendre.
Doncs Miquel Medialdea, hem passat els minuts volant en aquest espai de conversa.
Ens heu de donar més marge.
Bé, el marge l'hi tenim, eh? El que passa és que vam...
Home, el vam reduir, eh? Mitja hora,
anteriorment el feia de mitja hora, ara el fem d'un quart d'hora i alguna més. Però és que, de fet, vam constatar que l'audiència agraeix més un quart d'hora ben donat que no pas mitja hora massa allargada. Miquel Medialdea,
no
gràcies per acompanyar-nos. Que vagi
gràcies.
Bona tarda, adéu-siau.
Bona tarda.